Libi donava alguna pista i llavors escoltàvem el posicionament dels comuns en la columna d'ara fa pocs instants. Voldríeu dir-hi la vostra? M'agradaria que féssim un primer posicionament abans de saber xifres tancades, xifres globals que a vegades ens poden despistar, i en tot cas la setmana vinent ja hi tornaríem. La setmana vinent, després, un cop hagin vist com ha anat el debat, com ha anat l'aprovació. De moment, Rosa Méndez, m'agradaria que completessis el que ha explicat ja l'Eduard en la columna.
Sí, jo diria que, clar, nosaltres tenim ben clar, abans ja el teníem i ara seguim igual, el model de gestió és principal per nosaltres, i també de prioritats. El model de gestió vol dir de gestió pública dels serveis bàsics, i de prioritats perquè volem que la vida de les persones estiguin, o sigui, es vegi que les polítiques acaben amb la modificació benestar de les persones. I si no és per aquí, evidentment, nosaltres hem fet una reunió ja, en tenim que fer una altra, però la nostra línia va per aquí, i suposo que ho anirem explicant més.
Com ho veieu això, Albert, des d'Esquerra Republicana?
De fet, també amb les dades que tenim, hem fet ja també una primera reunió, avui i demà encara hem de treballar, perquè sí que és cert, i una mica d'acord amb el programa, amb en Carles i l'alcaldia, que anem molt justos de temps quan al moment que se'ns donen les dades. A nivell de programa ja teníem una sèrie d'objectius que els intentarem també de fer incloure, no? Que serà aquest període que tenim d'aquí fins al ple, i a veure si podem incloure la nostra idea bàsica, que és una idea de fer un tipus, vaja, que sigui tot bastant fraccionat, pensant sobretot també en el medi ambient, que és algo que ens preocupa i que crec que també ha d'estar a corda. Estic molt d'acord amb la columna d'avui que heu fet, realment d'opinió, no?, explicant les vostres posicions, i de fet, bueno, entrarem més en detall, suposo, durant el programa.
Intentarem fer-ho. Des de Junts, des de Progrés, Montse?
Jo?
Endavant, sí.
Bueno, nosaltres hem d'acabar de comentar-ho, però moltes coses de lo que s'ha dit a la columna també hi estem d'acord, però hi ha coses que discrepem. Per exemple, en el cas de la privatització de la companyia de l'aigua i la privatització, bueno, privatització, perdoneu, municipalització, perdona, m'he equivocat, amb la municipalització d'aquestes dues companyies, no ho veiem viable, perquè penseu que tot darrere hi ha d'haver tota una maquinària, tot un personal. En aquests moments, la gent que és de Sorea, que és l'empresa que treballa per la companyia de l'aigua aquí a l'Escala, té una plantilla que es coneix el territori, que es coneix com està la xarxa, tota la xarxa de l'aigua de la nostra vila. Penseu que posar-hi gent que no, o sigui, nova, que no coneix com és el terreny, doncs pot crear problemes a molts nivells. Comprar tota la maquinària que ells tenen, doncs és una despesa molt important. Això val la pena que es facin els números ben fets, perquè s'hi ha de pensar.
Maribel, va, i completem la primera ronda. Anem de cara a uns debats importants, en dilluns vinent al vespre. Hem escoltat el posicionament dels comuns i aquesta primera ronda de tertúlia. Des del govern, candidatura de Progrés, com ha treballat aquests pressupostos, aquestes ordenances, i com veus les diferents posicions que
es
van
plantejant? A veure, jo crec que l'equip de govern aquests darrers anys ha demostrat que el pressupostos se'ls estudia amb seny, i vull dir, ha mirat de, doncs, eixugar deute, que seguiran amb aquesta línia, tot i que es vol fer inversions importants com pot ser la biblioteca, però bueno, amb seny, assenyats. S'ha demostrat que és un equip de govern que ho fa amb seny. Després, per part de la municipalització, com bé ha dit la Montse, a veure, s'estudiarà la millor opció, però no és fàcil, perquè ara aquí a l'Escala s'engegarà amb una planta potabilitzadora de l'aigua, que això és una gran inversió. Per part d'ordenances es mirarà de mantenir, com s'ha fet fins ara aquests darrers anys, doncs sense pujar. Vull dir, les eleccions van demostrar doncs, que la feina que feien la feien assenyada i amb una majoria absoluta. Vull dir, polítiques socials, com deia la Rosa, se'n fan i se'n continuaran fent. Ajudes, he entès que l'Eduard demanava la persona que no pot arribar doncs, a pagar una guarderia o a pagar un casalet, això hi ha una sèrie d'ajudes des de serveis socials, vull dir, de menjador, d'extraescolars, vull dir, tot això també s'està tinguent molt en compte, el benestar de les persones. Vull dir, jo crec que l'únic que se'ls ha de fer és tornar a fer confiança i que demostraran que tornaran a fer un pressupost assenyat, unes ordenances assenyades, i el del tema de municipalització faran un estudi, però jo crec que, com diu la Montse, no és un tema fàcil de dir no, que ho agafi l'Ajuntament, ni amb el tema d'aigües ni amb el tema d'escombraries.
El tema de la gestió directa o la gestió externalitzada és el primer motiu de discòrdia, entenc. Rosa.
Sí, jo volia dir que precisament les empreses que agafen els serveis guanyen diners. És a dir, una empresa no agafa un servei si no és per guanyar diners. Llavors, no entenem el per què aquests diners que es poden guanyar amb aquest servei no pot ser de l'Ajuntament. Però el tema del personal, evidentment, si l'Ajuntament necessita agafar gent que sàpiga del tema, doncs es fan concursos i es fan per agafar gent amb preparació. Vull dir, no és tampoc... tenim 2 anys per davant perquè es farà com s'allarga una mica, o sigui, no és ja, hi ha 2 anys que es pot fer un estudi seriós. Vull dir, no nosaltres diem... municipalitzar, no, s'ha de fer l'estudi i posar-nos a discutir perquè no podem discutir aquests temes. I amb el tema de les tarifacions, nosaltres diem tarifació social, que vol dir que pagui més el que més tingui i menys el que hi hagin ajudes, sinó que la tarifació vagi en funció de la renda de les famílies. Voldria que és diferent, una cosa és ajudes i una altra cosa és la tarifació que es poden fer, uns barems o
i aquesta tarificació l'aplicaríeu tant a taxes com a serveis municipals, digues-li el casal d'estiu, l'escola de música...
Evidentment, perquè es pot fer, si hi ha una família, tots dos treballen, tenen un sou, etcètera, etcètera, poden pagar normal, anem a dir, però si hi ha una família amb un problema determinat, un està a l'atur, té 2 o 3 criatures, s'ha de tenir en compte un sèrie de barems, llavors es fa una tarifació social. Vull dir, no és el mateix que fer una ajuda.
Bueno, no és el mateix i sí és el mateix. És el mateix dit de diferent manera. O sigui, nosaltres, per exemple, la persona que paga X i arriba, no se li dona cap ajuda. La persona que ha de pagar X i no hi arriba, se li dona ajuda. Se li dona ajuda amb una tarificació. O sigui, mentre menys tens, més ajuda tens. O sigui, que és el mateix dit de diferent manera.
Potser sí, però bueno. I una altra cosa que jo volia dir, per exemple, tenim el cas de Salt. A Salt s'han comprat 83 pisos que s'han fet de tanteo i retracte de pisos que estaven subhastats per 3 milions punt 3, o sigui
3.300.000 euros.
Això mateix. Bé, s'han comprat 83 pisos. Seran destinats a lloguer social, a gent jove. El servei social tindran la potestat de fer una avaluació de les famílies, de les persones. O sigui, no pensar que això serà via lliure. No. Hem de ser molt respectuosos. Però si no vam en aquesta direcció, ens trobarem molta gent jove, perquè sembla que només parlem de la gent que ve de fora. No. És que hi ha molta gent jove que es vol emancipar i no pot. Perquè els sous i els lloguers no hi ha manera de quadrar. És impossible viure amb 1.000 euros i després pagar 700 o 800. I això, o l'administració pública agafa aquest tema de veritat i deixar-lo a la iniciativa privada que només pensa en guanyar diners, no és la solució, perquè fins ara no tenim aquest problema solucionat.
No, de fet, la gent jove el que està fent és marxar, no? Marxar als pobles del voltant, perquè és molt més fàcil poder afrontar els lloguers. I sí que si hi hagués una bossa de vivenda social, que de fet en els últims pressupostos ja vam demanar i se'ns va incloure una partida que no s'ha executat, cosa que també ens fa dubtar molt que hi hagi un interès real per aquests temes. No només és no només són vivendes, per gent que estigui en risc d'exclusió, que també, però també per la gent jove que comença com si fos una mica el viver d'empreses, no? Doncs exacte. Podries tenir un tipus de vivendes que fossin doncs, per aquest sector. Torno ara una mica enrere, amb el tema de les licitacions s'ha d'estudiar. Nosaltres amb el tema dels residus vam votar en contra, perquè un tema de 5 anys veiem que és un període molt, molt llarg i s'ha de veure bé com es fa. Inclús dintre del que és la neteja, hi ha la neteja dels que són els edificis municipals, que això es podria tenir totalment contractat i fet pròpiament des de l'Ajuntament, no falta externalitzar-ho. Sí que és cert que aquí hi ha la part de totes les maquinàries que fan falta per la neteja del carrer, que és molt més complicat i que s'hauria d'estudiar un estudi seriós, és a dir, no dir, sí, ho estem estudiant, no fem un estudi, de veritat, poder extern, no? Perquè no és el mateix l'escala que un poble molt petit o un poble o una ciutat. No?
Uh-huh. A sobre els estudis, fa 15 dies o fa dos programes de dimecres se li va fer aquesta pregunta a l'alcalde a l'entorn de les externalitzacions o no, i la pregunta del carrer venia a dir-li en base a què es descarta fer aquesta externalització. Hi ha estudis, i l'alcalde va respondre, sí, hi ha estudis que ens recomanen no recuperar la gestió directa d'aquests serveis, que ens sortiria molt més car i no vindria o no és recomanable fer aquesta recuperació del servei. No sé si n'estava el cas, si havíeu escoltat aquest programa, o en tot cas, si la Maribel, la veu del govern en aquesta tertúlia, té coneixement d'aquests estudis que recomanen no recuperar la gestió directa de serveis com les escombraries o l'aigua.
Sí, ja ho he dit, que l'equip de govern no era una possibilitat que havia descartat totalment, que hi estaven treballant, però que molt de judis que s'estan fent els estan recomanant, doncs, no. Al contrari, fer plec de clàusules més complerts amb empreses, exigint-te'ls i més, però continuar fent-ho externalitzat. El que passa que, bueno, encara no s'ha decidit res, per això se fa aquesta pròrroga per acabar de fer, doncs, concretar més dades i fer un estudi, doncs, més acurós. Després, pel tema d'habitatge que ella deia, ja s'estan tots els pisos que surten, que es pot adjudicar per via, com tu has dit, d'una subhasta, s'han anat a mirar, tots els que han anat sortint de bancs, i el que passa que aquí a l'escala, tant que la Generalitat diu que n'hi ha tants, realment no n'hi ha tants, i n'hi han hagut, doncs, que realment o eren molt cars o estaven en molt mal les condicions i no se podien agafar. El tema de lloguer i el tema de tot això no passa només a l'escala. És un problema de tota Espanya, que els sous els tenim baixos en comparacions del nivell de vida i el lloguer. Vull dir, ara això sempre s'hi està a sobre, vull dir, pis que surt, pis que es visita, pis que s'intenta, però bueno, hi ha el que hi ha i hi ha grans tenidors aquí a l'escala, no n'hi han. Vull dir, per molt que la Generalitat estava parlant de 900 i pico, m'ha vençut, i realment jo en la meva època ho vaig viure i no era la realitat. Vull dir, seria important, també és una cosa que el govern, pues, hi estarà a sobre de poder, pues, fer això, no que només siguin per gent de risc d'exclusió social, sinó doncs d'uns lloguers que es poguessin fer assequible per la gent jove i per les persones, doncs, que no poden arribar a pagar un lloguer car, però en canvi un lloguer normalet, doncs sí.
Hi ha un informe de Sergi que es va fer fa 2 anys on hi ha totes les xifres sobre els pisos que hi han buits a l'escala, els que són de particulars, els que són de bancs, vull dir, a partir d'aquest informe, que a més ho vam pagar entre tots, penso que es pot treballar.
És que ja s'hi està treballant. Si tu estàs al cas d'aquest informe, les dades eren completament diferents a les que donava la Generalitat. Vull dir, sí. I Sergi, vull dir, la veritat és que va fer una gran feina, però clar, és que ens vam trobar clar, això... amb això, que no hi havia masses grans tenidors.
Estic d'acord que es va fer la feina, però no s'ha concretat en res. Vull dir, sí, es va fer l'estudi, tenim unes xifres, però no s'ha concretat en res. Ens quedem només amb
no, és que el problema que ens vam trobar amb l'estudi és que hi havia petit tenidor, vull dir, i aquí, per sort, és un lloc turístic, i clar, la gent, a veure, tu no els pots obligar a llogar-ho tot l'any, vull dir, tu els hi pots demanar, però la gent aquí, doncs, feien molt de lloguer de temporada. Vull dir, clar, aquí grans tenidors no en tenim, i el que té propietats és un particular.
No ho acotem única i exclusivament amb aquest tema. Fem la pregunta ben concreta. Abans del pressupost aprovarem ordenances. I si no vaig errat, dintre d'aquestes ordenances hi ha modificacions com un increment a la taxa d'escombraries d'un 7,3%, i dintre d'aquesta proposta hi ha, si no vaig errat, un increment d'un 1,5% en l'IBI. Això és bo, no és bo? Els vostres grups què en pensen?
Però, evidentment, una pujada d'un 7% és molt per les famílies que ho estan passant malament, encara pitjor. I jo volia dir una cosa amb el tema de les escombraries. Hi ha una empresa xinesa que és propietària en part d'aquesta empresa que estan fent la recollida d'escombraries aquí a l'Escala. Evidentment, aquests inversors el que volen són rendiments. Si volen rendiments, potser el servei serà dolent. Això és fàcil d'entendre, bastant fàcil d'entendre. Crec, vaja.
Nosaltres
i a més car.
Digues, Montse.
No, dic, nosaltres ens hi oposem perquè considerem que és una pressió fiscal que fi al cap l'únic que la pateix és el ciutadà. Augmentarà aquesta pressió fiscal i això doncs reduirà el benestar amb les famílies. Per tant, la nostra posició és oposant-se. Pensem també que amb l'increment del valor cadastral, amb l'increment del valor cadastral que hi haurà, encara que no ens en donem compte, hi ha 6 impostos més tot darrere que també incrementen. Incrementa l'IRPF, incrementa l'IBI, incrementa la plusvàlua municipal el dia que la persona vulgui vendre's la seva... Augmenta l'impost del patrimoni, augmenta l'impost sobre les transmissions patrimonials i sobre els actes jurídics i documentats, i augmenta l'impost sobre successions i donacions. Tot això amb un augment de lo que és el valor cadastral.
Entenem que clar, els serveis no són baratos, s'han de pagar. I, de fet, les persones cada vegada volem més serveis i que siguin de millor qualitat. Amb la qual cosa, ben explicat, un augment del cost, bueno, podria ser fins i tot raonable. El que sí que estaria molt bé seria que fos un tipus d'ordenances que fossin progressives, és a dir, el que parlàvem, que pagui més el que més té i que pagui menys el que té més necessitats, no? I pots pujar els impostos, però també es pots després regular-ho d'una altra manera. Podem comptar amb tenir unes ordenances que afavoreixin tot el que són les energies renovables, baixant o bonificant les llicències quan estiguis fent algun tipus de millora a l'hora de, no sé, d'energies solars o de qualsevol tipus d'energia que poguéssim instal·lar. També poder millorar o facilitar a la gent que obri els seus negocis aquí a l'Escala, per potenciar el poble, per tenir més feina aquí, també poder fer un tipus d'impost d'obertura d'activitat fraccionat, per exemple, facilitar el pagament d'impostos, agrupar-los tot, que això és algo que portàvem al programa, que s'està fent ara a Girona, que es comença a fer, que és agafar tots els impostos i passar-los a mensualitats fixes, cosa que es podria fer de manera que no t'ho trobis tot de cop, sinó que puguis fer-ho d'una manera molt més pacificada, no? i en definitiva també ajudar temes relacionats amb la millora del poble, amb l'accessibilitat dels locals, a les vivendes de la gent, perquè es revaloritzi tot.
Sí, jo volia dir...
Fem una cosa, acabem la ronda. Maribel, no sé si que hi afegiries, perquè després donarem pas amb una trucada.
L'Albert està parlant de bonificacions i a veure, se'n fan, de bonificacions. Quan una persona, jo què sé, te posaria exemples, per exemple, se n'ha anat a la zona industrial, doncs se li han bonificat. Vull dir, després, quan s'han fet arranjaments de façanes al casc antic, també. Després, el que dèieu d'englobar els impostos i fer fraccionat, a veure, no es fa exactament igual, però, per exemple, l'IBI doncs, també es fa fraccionat, i si una persona, pel motiu que sigui, qualsevol impost demana fraccional, també se li fa. Vull dir que no es fa exactament poder com vosaltres digueu, però ja es fa. Vull dir que més o menys era aclarir una mica això.
Doncs fem una pausa aquí, donem pas a en Lluís, que fa estona que l'estem fent esperar al telèfon. Lluís Ciprés, en digueu.
És un plaer esperar. Bona tarda a tots.
Bona tarda.
Em sap greu que es parli de pisos buits sense saber la definició de lo que és un habitatge buit. Perquè per saber el que és un habitatge buit s'ha de saber què es considera. Els 900 i pico d'habitatges buits d'Idescat, jo no sóc un fan de la Generalitat, tothom ho sap, però els 900 i pico d'habitatges buits de la Generalitat són verdaders. I el que va fer l'informe Sergi, que el qual conec des que es dedicava a les presons, l'empresa Sergi, la Fundació, va dir que dels 900 i pico, clar, n'hi havia 500 i pico que no es podien evitar, però que n'hi havia 400 i pico que sí. Per tant, parlar d'habitatges buits, desqualificar la Generalitat, que és a fi al cap el nostre govern amb aquesta facilitat, a mi em sembla poc responsable. En quant a la intervenció de la Sorea, sobre Sorea, que sàpiguin que quan una empresa privada l'agafa el municipi, normalment es fa una subrogació dels contractes. O sigui, tots els treballadors que treballen a l'empresa passen a dependre amb les mateixes condicions laborals de l'Ajuntament. I per acabar, volia dir una cosa, però com que ja sóc molt i molt gran, se m'ha anat del cap. Ja està. Que vagi bé i fins una altra.
M'agrada
molt la tertúlia. Està ben...
Gràcies, Lluís.
Ben coordinada. Adéu.
Fins ara, adéu-siau. Sobre les apreciacions de Lluís, què hi voleu afegir?
A veure, jo el contestaré. A veure, jo no he desqualificat a la Generalitat en cap moment. Jo he dit que realment Sergi, que va fer l'estudi, va demostrar que no eren realment habitatges buits, perquè es va mirar, perquè es va anar personalment casa per casa, o sigui, vivenda per vivenda, es van mirar les despeses que aquestes vivendes tenien d'aigua i llum, vull dir que, es va fer un estudi acurós. Jo no he desqualificat en cap moment a la Generalitat. I després, pel tema que ha dit de Sorea, doncs sí, els treballadors normalment se'ls queda, però com molt bé ha dit la Montse, no és només treballadors, és inversió, és maquinària, és coneixement, i hi ha molt de temes pel mig, no és només els treballadors.
De fet, aquests pisos que hi poden haver o cases que hi poden haver buides, moltes poder estan en unes condicions que el propietari les té tancades perquè tampoc les pot rehabilitar. I aquí sí que seria una altra manera poder d'incidir el fet de poder donar ajudes als propietaris perquè condicionessin aquests pisos, perquè clar, estem parlant de 900 a 400, no? O sigui, hi havia 500 que ballaven, segur que hi ha pisos i de fet es veuen que hi ha cases que estan en molt mal estat, que poder, si hi hagués aquí algun tipus de tracte, no?, amb el propietari, a dir, val, doncs t'ajudem, però aquest edifici el pots posar després, o aquest pis el pots posar per un lloguer social o per algun tipus de...
A veure, de fet, em sembla que hi ha una normativa municipal, bueno, almenys a Terrassa, quan jo vivia a Terrassa, era així, que obligava els propietaris a tenir en condicions les seves vivendes o propietats. no tenir-les abandonades.
Mira, es va fer el tema d'ajuts i així per pisos de lloguer social, del qual en Lluís li estic molt agraïda, em va cedir un i té un pis de propietat seva amb lloguer social, i me penso que es va arribar a aconseguir un altre d'un propietari de Barcelona, però la veritat se'ls bonificava molt, i només amb tot el que és l'escala només en vam aconseguir dos.
Per això ens queda molta feina per fer, vull dir que hem de mirar el futur amb ganes de treballar, perquè és l'única manera d'anar solucionant les coses. Si ens quedem només amb el lament, malament.
No, vull dir, no és el lament, vull dir, és una feina que des de serveis socials la fan cada dia.
I amb el tema de la recollida d'escombraries, jo anava a dir una altra cosa. Hi ha una normativa europea que aviat tocarà la cresta a molts ajuntaments perquè no s'està fent la recollida selectiva com s'ha de fer. Vull dir, això també arribarà, perquè aquestes normes van poquet a poquet, però la maquinària dels estats i la maquinària de la burocràcia és lenta, però arribarà un moment en què ens donarem a posar les piles per aquest tema de les escombraries.
Bueno, doncs això és un possible tema per sigui municipalitzat o sigui amb una empresa
externa.
Un debat
seriós entorn a aquest
doncs
tema.
Doncs de mirada d'apretar bé amb lo de les recollides selectives.
Jo he estat mirant alternatives i n'hi han un munt d'alternatives pel tema.
A l'escala no es fa recollida d'orgànica a les vivendes particulars. No?
Orgànica, no. Algun contenidor m'han dit que hi ha,
sobretot aquesta recollida d'orgànica es fa per a les instal·lacions industrials, restaurants i altres instal·lacions. Algun dia s'haurà de fer recollida d'orgànica també en els particulars. I això seria molts quilos que deixarien de portar-se a l'abocador de rebuig.
Sí.
No? Deu costar uns quartos aplicar-ho, fer-ho, posar-ho en marxa. A moltes poblacions s'ha engegat ja.
Sí.
I vull pensar que amb el nou contracte d'escombraries hi deu haver un calendari previst. D'alguna manera s'ha d'argumentar aquesta puja que es proposa. Jo ara ho desconec i em tiro de la piscina, però vull pensar que si es vol incrementar el cost és perquè es donarà més servei.
Bueno, esperem que sí, perquè si no... es pot fer un pla pilot en un barri, es pot fer mil coses. Ganes de fer, llavors mira, això no funciona, doncs ho fem d'una altra manera, però el que no es pot fer és no fer res.
Sí. Com també assegurança que la gent recicla, perquè aquesta és l'altra, no? Vull dir, ahir mateix veia un senyor que anava amb el seu net i agafava un bric i el posava al vidre, i el nen li deia:
Abuelo,
que esto no es cristal. I diu: és igual, és un envase. I dius: bueno, doncs no anem bé, no? Vull dir que...
Clar.
Això ja no era tampoc responsabilitat només de l'Ajuntament.
Això no es canvia en 4 dies, però vull pensar que la població cada dia està una mica més conscienciada.
Però ja fa anys que reciclen.
Els nens són els que ajuden a conscienciar els grans.
Bueno, per part de l'Ajuntament s'han fet campanyes.
Sí, sí,
vull dir,
sí,
s'han
sí.
fet campanyes de donar aquelles bosses per separar quan tu tens a casa, de campanyes publicitàries, campanyes informatives...
Maribel, no n'hi ha prou amb les campanyes. S'ha de fer de bo. Les campanyes ajuden.
Què s'hauria de fer més?
Posar-ho en marxa.
Bueno, és que posat en marxa ja
està. Perquè, Maribel, el que no és adient i el que no és d'allò congruent és que et donguin unes bosses per reciclar i que tu vegis que ve el camió de les escombraries i ho boca tot allà mateix. I dius: bueno, jo he estat reciclant, per què?
Sí, però a veure,
això és
un tema que jo també ho vaig preguntar-ho, vale? I encara que el camió aquell gros que ve ho boqui tot, no és residu orgànic. O sigui, és tot, t'aboca el cartaró, t'aboca el vidre, t'aboca el plàstic, però després quan ells ho porten a la planta, no sé si heu vist mai cap reportatge, però és que jo va ser una cosa que vaig preguntar perquè em tenia una mica intranquil·la. Quan ells ho porten a l'abocador, a la planta, en allà passa per unes cintes i després ja està separat. Vull dir, no és allò que diguem, és que clar, lo fàcil és dir això, jo ho he estat separant i ho barregen tot.
I llavors no podríem abocar amb un sol contenidor, doncs?
Sí, llavors perquè tanta separació, si ja ho separen.
Bueno,
allà.
Sí, ara m'heu fet una pregunta que a lo millor sí, vale? Però normalment jo ja t'he dit, ho vaig preguntar-ho perquè vaig pensar, a veure, estem separant i ara ho barregen.
Ens hi piquen les dues, senyores i senyor. Gràcies a tots quatre.
Adéu.
Bon, bon dia a tothom. Gràcies.
Adéu-siau, adéu.
Una estoneta de tertúlia per arribar a les dues, hora del Nex migdia. Ara una ullada a l'actualitat d'àmbit nacional. A totes i a tots gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.
Les dues. Molt bon dia.